Aquests dies hem vist com se succeïen disturbis i fins i tot doncs, els detinguts i els ferits es podien comptar per desenes al país veí, a França. Per això avui volem saludar en Joan Lluís Lluís. Ell és escriptor, columnista nord-català, que ha rebut diversos premis literaris, en particular el Premi Sant Jordi 2017 per l'obra Jo sóc aquell que va matar Franco. És autor, és coautor, volíem dir, juntament amb Pascal Comelat i Aleix Ranyer, del Manifest Revolucista Nord-Català, que denuncia la situació precària del català a la Catalunya Nord. Joan Lluís Lluís, benvingut a Ràdio Illa Formentera.
Moltes gràcies, bon dia.
Estem un poc, com dir-ho, confusos amb això del moviment de les armilles grogues. El que estem veient naltros a través dels nostres telenotícies i alguns diaris que se'n fan ressò és doncs, protestes, podríem dir, en alguns casos violentes. Segurament això és el que crida més l'atenció, per això és el que més mos arriba. Explica'm-nos un poc, primer, quines són les reivindicacions de les armilles grogues?
Sí, bé, la confusió és a tot arreu, eh? Vull dir, no crec que hi hagi ningú que entengui ben bé el que està passant, ni sí. Tan sols les persones que han iniciat aquest moviment. A l'inici, la reivindicació va del preu de la benzina, del gasoil. El govern francès volia pujar per seguir el protocol de lluita contra els carburants que contaminen.
Sí.
I llavors ha nascut a partir d'aquí un moviment de protesta contra aquest augment, però es nota molt que aquest augment de benzina és només una gota que ha fet vessar el vas, perquè de seguida s'hi han afegit una gran quantitat de coses, i fins i tot quan el govern ha reculat i ha dit d'acord, no fem aquest augment, el moviment no s'ha aturat, ha continuat i continua. Per tant, ha esdevingut com molt tentacular, molt poc precís, i avui és difícil, crec sincerament, saber exactament cap a on va.
Això sí, Emmanuel Macron ha anunciat la pujada del salari mínim, la baixada dels impostos als pensionistes, finalment no aplicarà aquesta pujada en els carburants, algunes mesures de caràcter social per intentar apaivagar aquest malestar social dels armilles grogues. Funciona?
Bé, de fet ho sabrem a partir d'aquest cap de setmana, perquè sempre el punt important d'aquestes manifestacions sempre són en dissabte, quan realment es tallen peatges i que a París o a d'altres ciutats també hi ha manifestacions que a vegades degeneren en aldarulls violents, no sempre, però a vegades sí, i efectivament són aquests aldarulls que es veuen per la televisió, encara que siguin minoritaris. Doncs la resposta potser la tindrem realment demà, que és el primer dissabte després de la comparació televisiva del president de la República. És possible que faci algun efecte, perquè la base social d'aquestes reivindicacions és gent que se sent absolutament ofegada per la seva situació econòmica. Gent que té una feina, que té una família, però que no se'n surt. I això en un país pretesament civilitzat i que és dels més rics del món, això se suposa que no hauria de passar, que algú que té una feina hauria de poder sortir-se'n, i no és el cas, hi ha gent que pateix molt tot i treballar. I imaginem, per tant, tota la gent que no té treball, que no té feina. A França hi ha un problema social molt fort, endèmic, des de fa molts anys, que és bastant subterrani, que no surt gaire sovint a la llum, però que aquesta vegada surt. Va sortir fa molts anys, el 2005, amb uns aldarulls que eren reservats, si es dic reservats perquè van ser els protagonistes, fills de la immigració, sí. que van cremar un munt de cotxes a tot arreu i va haver-hi uns disturbis molt importants.
Sí, allò que es va dir la revolta de les banlieues.
Sí, això. Des de llavors no havia passat res, i aquesta vegada torna a esclatar, però amb una població, diguem, sociològicament una mica diferent, però que en el fons pateixen problemes similars. Aquí és que el model francès no funciona i no ha sabut renovar-se, i llavors qui s'aprofita de tot això cada vegada més és l'extrema dreta, com a tants països d'Europa, i el Front Nacional intenta recuperar aquest moviment integrant-se a les manifestacions. Llavors això caldrà veure quin efecte té a les seleccions europees al mes de juny, per exemple.
Tu ens precisaves que al moment de les armilles grogues s'hi ha registrat alguna acció violenta, però que és minoritària, podríem dir que anecdòtica. Sí. Això és així? Com, o sigui, hi ha una àmplia majoria de gent pacífica que es manifesta pels seus drets i prou?
Sí, sí, absolutament. Jo visc molt a prop de la frontera, al nord de la frontera, i per tant, com jo passo molt sovint la frontera per anar a Catalunya, i doncs me'ls he trobat molt sovint, i són gent absolutament pacífica, relaxada, tranquil·la, amb qui es pot parlar sense cap problema, simplement són aquí, a les rotondes, als peatges, i o impedeixen de passar durant una estona, o al contrari, obren els peatges perquè tothom pugui passar, i això no es considera un acte terrorista, el fet d'obrir els peatges a França, al contrari d'altres llocs. I per tant no hi ha cap problema. Els problemes són a París, en algunes ciutats, en què sí que hi ha uns moviments, que no diria que són moviments violents, però hi ha uns enfrontaments volguts de part d'alguns per, no sé si per anticipar una situació més caòtica, per precipitar-la, o per aprofitar-se'n electoralment. Això queda per demostrar exactament de què van aquesta gent violenta, però sí que són una molt, molt petita minoria. Però, evidentment, són els que es veuen més, com sempre en aquests casos, perquè passa molt bé a la televisió, això dels enfrontaments.
Clar. Clar. I, diguem-ne, entre aquestes armilles grogues hi ha alguna base, no sé, de sindicats, partits polítics? Tu abans parlaves del Front Nacional, però has donat a entendre que era més aviat una infiltració, no?
Sí, jo crec que és una infiltració, com sovint amb l'extrema dreta, que s'aprofiten de les coses que ja existeixen. Hi ha el Partit Comunista, que a França és molt minoritari políticament avui, electoralment és molt petit, però que sociològicament encara té bastanta força, té encara xarxes, associacions que són properes al partit. Doncs ells hi són des del minut zero, pràcticament, i des d'aquest punt de vista no es tracta ben bé d'una manipulació, sinó realment d'haver integrat aquesta reivindicació com una pròpia. I alguns sindicats també. Llavors, la posició dels sindicats de cara a aquest tipus de manifestacions sempre són una mica ambigües, hi són, no hi són. No sempre és gaire clar, perquè sí que l'origen de tot plegat és molt espontani. No hi ha cap líder reconegut d'aquest moviment. Hi ha alguns portaveus, que són 2, 3, 4, 5 persones que la televisió convida perquè necessiten algú amb qui parlar.
Ja, però són membres d'algun partit o sindicat? O...
Normalment la gent que parla no són res més que ells mateixos. Simplement fan part dels comitès d'organització i, per tant, com que saben parlar, això, qui sap parlar aquí? Qui vol passar a la televisió? De fet, ha començat una mica així. Aquestes figures una mica conegudes, a priori, venen d'aquí i no representen ningú més que ells, perquè tampoc no hi ha cap organització formal que hagi elegit ningú com a portaveu. Per tant, és un moviment molt, molt líquid, d'alguna manera, que és molt difícil de copsar i, per tant, és molt difícil de saber exactament el que volen, perquè quan s'apaivaga d'un costat pot ressorgir d'un altre. Fa 2 o 3 setmanes que el govern va dir d'acord, no apugem la benzina, però el moviment no s'ha aturat. I, per tant, perquè s'han afegit més reivindicacions. De fet, és una cosa que podria no acabar-se mai, teòricament. S'acabarà acabant, evidentment, però en teoria, vist com funciona aquesta cosa orgànica que s'alimenta de totes les frustracions i les injustícies que hi ha, això, evidentment, del punt de vista moral i filosòfic, no s'aturarà mai.
Lo de les armilles grogues, sabem per què és, Joan Lluís?
Bé, era primer per dir que era una cosa tot simple. No sé si és la Unió Europea o França, però tothom té l'obligació de tenir armilles grogues al cotxe.
Sí, sí, a la Unió Europea, sí.
Crec que és la Unió Europea. I, per tant, és una cosa, és indumentària comuna a pràcticament el 100% de la població, que, a més d'entrada, van dir això, té 2 avantatges. Primer, evidentment, l'extrema visibilitat. I, segona, que pot esdevenir molt fàcilment una bandera, perquè aquest color groc que es porta, doncs, és identificat. Avui, a França, hi ha la gent que realment es manifesta i que talla les autopistes és poca, però hi ha un nombre molt, molt gran de cotxes que porten armilles grogues visibles. Hi deu haver un 25 o 30% dels cotxes que veieu a qualsevol lloc de França que porta una armilla groga que és visible i que és un senyal de solidaritat amb el moviment. Per tant, des d'aquest punt de vista, és com una genialitat haver pensat utilitzem aquesta cosa que tothom té i que és tan visible.
Ostres, en Lluís, crec que estàs descrivint un moviment, m'atreviria a dir, gairebé inèdit, almenys del que tenim conegut, un moviment que no té cap cap visible, que no té cap plataforma amb que es pugui posar nom i llinatges, com un sindicat, un partit, alguna cosa així. És un moviment líquid que té múltiples reivindicacions i o sigui que diguem-ne que no es pot definir posant un requadre, no?
Sí, és molt complicat. No és un moviment revolucionari, no volen tombar la república, ni res d'això. Vull dir, no és maig 68. Podria esdevenir-ho, perquè no se sap mai com poden evolucionar aquestes coses. Però a priori no és això. A mi em fa pensar més aviat en les revoltes de l'edat mitjana o de fins al segle XVIII, que eren coses molt espontànies de gent que simplement es revoltava perquè en tenia prou de patir. I que a l'edat mitjana anaven allà, anaven al castell, mataven nobles i després quan s'acabava, generalment no havien guanyat absolutament res, però fins a la propera. És una revolta, molt més que un intent de revolució. Però a vegades hi ha revoltes que poden tenir conseqüències inesperades i el govern Macron es troba avui en una situació d'una extrema precarietat.
Clar, apuntaves abans que el Front Nacional intenta treure partit d'aquest descontent, d'aquest malestar, intenta apropiar-se d'aquestes reivindicacions. L'esquerra fa el mateix?
L'esquerra no sap gaire de quin peu veia amb tot això, diria. Excepte el Partit Comunista, que sí que ho té molt clar, però el Partit Socialista, que és el gran partit majoritari de l'esquerra, és un partit que ha estat atomitzat, pulveritzat per Macron i per les seves divisions internes i que avui li costa molt reestructurar-se ja com a tal. Per tant, té molts diputats, molts cares electes, però que ara escutin una mica del seu cantó. I com que el Partit Socialista fa part de l'establishment, és un partit absolutament integrat en el sistema polític, no té res de, avui no té res de marginal. I que és liderat essencialment per gent de classe alta. Per tant, li costa molt entendre també aquest malentès, perquè realment és un malentès de les classes baixes. És un malestar de les classes baixes. I avui els partits polítics majoritaris tenen poc contacte i entenen poc el que passa a les classes baixes. Això em sembla molt evident.
Mirant molt superficialment el sistema francès de drets socials, home, diria que és obvi que és bastant més avançat que el d'Espanya. Estava mirant, per exemple, una xifra com la del salari mínim interprofessional. A França frega els 1.500 euros i aquí no arriba als 900 euros. I tot i això hi ha malestar.
Sí, efectivament. Sí, sí, des de certs punts de vista, França és un país molt, molt avançat, però és un país també que genera... és molt complicat, França, però és un país jacobí en què tot es decideix a París, tot ve de París, absolutament tot, i per tant, si no ets a prop del poder, hi ha fàcilment com una sensació d'estar abandonats. Hi ha una pobresa que potser no es veu gaire, però que existeix molt. A Perpinyà mateix hi ha una enorme quantitat de gent que viu per sota del llindar de la pobresa, que no són gent de Catalunya Nord, són gent de tot França, que un dia s'adonen que si van cap al sud, cap al Mediterrani, continuaran sent tan pobres, però no tindran tanta fred. I llavors baixen. Wow. I s'aturen perquè després hi ha la frontera. Sí, això passa. I Perpinyà és una ciutat avui molt, molt empobrida per aquest flux migratori de gent pobra. Llavors sí que hi ha uns avantatges que no tenen d'altres països, però no això no impedeix que quan no tens feina, no tens feina. I hi ha un atur que és endèmic, que no s'arriba a resoldre, i això crea situacions de gran precarietat i de grans problemes morals i al final psicològics. I això s'hi afegeix a més el problema de la immigració, que són gent, els revoltants del 2005 dels quals parlàvem, eren els nets dels immigrants. És a dir, són gent que van néixer francesos a França i que, per tant, són iguals que tots els francesos, però com que tenen un color de pell una mica diferent i uns cognoms i uns noms que no són francesos, encara pateixen del racisme i encara tenen dificultats a integrar-se. L'atur en les persones d'origen d'immigració, però que són absolutament francesos, són la tercera i a vegades ara la quarta generació, l'atur és molt més elevat perquè tenen més dificultats per trobar feina. Per tant, tots aquests problemes que són estructurals, tot i que sí, França és una de les grans potències econòmiques mundials, doncs no n'hi ha per tothom, hi ha molta, molta gent que viu al marge dels beneficis de ser un país ric.
Hem volgut avui apropar-nos a aquesta revolta dels armilles grogues amb l'escriptor Joan Lluís Lluís, també coautor del manifest revolucionista nord-català, juntament amb Pascal Comelat i Aleix Renyer. Joan Lluís Lluís, moltíssimes gràcies i bé, molta sort demà dissabte, a veure què passa.
Aviam què passa, si intentaré passar la frontera, aviam si em deixen. En fi, moltes gràcies.